Hora 14, amb Adriana Monclús.
La 1:51, 18 graus de temperatura en aquests moments a Móra d'Ebre. Comença l'Hora 14, l'informatiu del migdia aquí a la teva sintonia, la de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER. Móra d'Ebre i Tivissa seran finalment els dos únics municipis de Catalunya que rebran els fons addicionals d'Enresa per diversificar l'economia i generar ocupació en àrees nuclears. Els projectes de Riba-roja d'Ebre, Flix i La Palma s'han desestimat finalment. Amb aquesta notícia obrim l'Hora 14, és dimecres 14 d'octubre, i aquests són la resta de titulars del dia. El repassem amb Andreu Prunera.
Ecologistes en acció titlla de show el simulacre de la unitat militar d'emergències que va dur a terme les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs el passat dijous, i diversos ajuntaments de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat es van afegir ahir a la crida de diverses entitats sobiranistes per fer concentracions en suport als imputats per la consulta del 9 de novembre. A Móra d'Ebre, la concentració va comptar amb el suport d'unes 50 persones que es van concentrar a la plaça de Baix. El Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre organitza aquest cap de setmana unes jornades d'onomàstica sobre els noms de lloc i de persona de la comarca i també d'altres indrets de Catalunya. I la pel·lícula El cadàver d'Anna Frins, protagonitzada per la mirabetana Alba Ribas, s'ha estrenat al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. La producció es podrà veure a les sales de cinema el proper 30 d'octubre.
La 1:53, comencem. Doncs bé, com els dèiem, Móra d'Ebre i Tivissa seran finalment els dos únics municipis, els dos únics ajuntaments de Catalunya que rebran el finançament extra d'Enresa per poder estimular la diversificació econòmica amb àrees nuclears. Aquests diners, que provenen d'una ordre ministerial del govern de l'Estat, havien de suposar un augment del 25% en els ajuts que aquests municipis ja reben d'Enresa i havien de destinar-se exclusivament a projectes de diversificació econòmica i creació de llocs de treball. En el cas de Móra d'Ebre, per exemple, es planteja arranjar la façana fluvial del municipi i crear també una empresa pública de navegació, mentre que a Tivissa el que es vol és potenciar el càmping municipal i també diversos itineraris turístics. Tot i que el projecte ha estat aprovat, l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, no s'ha mostrat del tot satisfet, ja que preveia ingressar uns 100.000 euros anuals i finalment només en seran 23.000. Els tècnics del Ministeri han valorat que aquest 25% extra només afecta la part fixa que els ajuntaments reben per la distància respecte a la central nuclear, i en el cas de Móra d'Ebre no s'arriba als 100.000 euros.
Ens ha produït una satisfacció, com diria jo, agredolça, no?, d'alguna manera. Satisfacció en el sentit de que ens han reconegut les voluntats del projecte. Per tant, això vol dir que el projecte estava ben plantejat, estava ben estructurat i estava ben presentat. Decebuts, home, decebuts perquè el Ministeri, o en aquest cas el conjunt de Enresa i Ministeri, han filat molt prim, doncs aquests quasi 90.000 euros que en teníem nosaltres que ens pertocaven d'aquesta ordre, doncs només es converteixen en 23.
El regidor de Promoció Econòmica de Flix, Francesc Barbero, ha lamentat, ho feien declaracions en aquesta emissora, que el termini per presentar projectes va ser molt reduït. A més, Barbero també critica que des del Ministeri no s'ha posat facilitats per fer arribar la documentació necessària.
41 projectes presentats, al final només se n'han seleccionat 13. La majoria dels descartats ha sigut per un problema de terminis que va crear molt malestar a la majoria de municipis, perquè a la majoria se'ls va reclamar documentació addicional al projecte que s'havia seleccionat. Hi havia un termini curt, en ple juliol, just després d'entrar els nous ajuntaments a prendre possessió, i molts dels ajuntaments van intentar resoldre aquest curt termini doncs presentant, fent ús de la finestreta única. Este mecanisme el van fer servir una vintena de municipis per enviar les al·legacions que se'ns reclamaven, i curiosament a última hora el Ministeri es va despenjar doncs que no era un mecanisme vàlid per a presentar esta documentació, i bé, van caure més de la meitat dels projectes.
També havien presentat projectes La Palma d'Ebre i Riba-roja d'Ebre que van ser descartats per no adequar-se en aquestes bases. I precisament Ecologistes en Acció titlla d'això el simulacre de la unitat militar d'emergències que es va dur a terme a les centrals nuclears d'Ascó i de Vandellòs el passat dijous. Els ecologistes defensen que l'exèrcit espanyol no té els coneixements suficients per actuar en cas d'emergència nuclear i diuen que l'únic que s'ha buscat amb aquest operatiu és rentar la cara a la indústria nuclear.
El portaveu d'Ecologistes en Acció, Eloi Nolla, defensa que els plans d'emergència després de l'accident de Fukushima s'han de centrar en l'afectació a les plantes en cas de terratrèmols i de perdre el subministrament elèctric, i per això no té sentit l'operació de l'exèrcit. Nolla ha qualificat de show aquest operatiu, tot el desplegament també de militars que hi va haver a la Ribera d'Ebre durant la passada setmana.
És un show, sou de, que venen els militars, allí refrigera la torre de refrigeració, tirant aigua a mangueres, no té massa sentit, això diguem-li, no? Com a mínim des d'un punt de vista tècnic que nosaltres veiem, i després doncs, tot aquest desplegament militar que, òbviament, doncs, per molt que ens vulguin fer creure, l'exèrcit espanyol ni té el material ni té la preparació per actuar amb casos d'emergència nuclear. El qui té la preparació doncs, realment són els bombers de la Generalitat.
La UME ha efectuat simulacres a totes les plantes nuclears de l'Estat per valorar el temps de reacció dels cossos d'emergència i la seva capacitat de coordinació amb el personal de la planta.
És la 1:57, diversos ajuntaments de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat es van afegir ahir a la crida de diverses entitats per fer concentracions en suport als imputats per la consulta del 9N. A Móra d'Ebre la concentració va comptar amb el suport d'unes 50 persones a la plaça de Baix, on es va llegir aquest manifest en suport al president Mas, a l'exvicepresidenta Joan Ortega i a la consellera d'Educació, Irene Rigau.
L'alcalde de Móra d'Ebre va ser l'encarregat de llegir el manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, on es denuncia el govern espanyol per tal d'impedir el dret a decidir del poble català i per haver judicialitzat la consulta del 9 de novembre. L'acte va ser convocat per l'Assemblea Nacional Catalana. Joan Batiste i Pere Avinyó en són els coordinadors a Móra d'Ebre.
És com una injustícia, no, això? Perquè, de fet, aquestes tres persones no han fet res il·legal. O sigui, que només han complert una mica les seves obligacions. L'obligació era posar les urnes al carrer i saber l'opinió de la gent, perquè inclús no és ni vinculant.
Bueno, estem en la mateixa línia del procés per la independència i tots aquests actes de recolzament a la gent que s'hi juga la pell són necessaris perquè el poble es faci càrrec del que ens estem jugant i l'impuls que tenim de donar ara passades les eleccions a tot el procés per la desobediència als tribunals de justícia que fins ara estan polititzats per una banda totalment.
I el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre organitza aquest cap de setmana unes jornades d'onomàstica sobre els noms de lloc i de persona de la comarca i també d'altres indrets de Catalunya. Tindrà lloc el dissabte a Móra d'Ebre i el diumenge a Escó i inclouran gairebé una trentena de xerrades breus sobre l'origen i l'evolució dels noms. Un dels organitzadors, Ventura Castellvell, destaca que serà el primer cop que es fan unes jornades d'onomàstica a la Ribera d'Ebre.
Val la pena conèixer l'origen dels noms de lloc, dels noms de persona que hi ha arreu del territori. I en el cas de la Ribera d'Ebre, doncs no s'havia fet mai cap jornada, cap ni congrés, ni col·loqui, ni cap trobada d'aquestes característiques, i llavors s'havia decidit que s'havia de fer i així donar a conèixer entre tots els interessats de la comarca aquest tema dels noms de lloc i dels noms de persona.
I acabem ràpidament amb un apunt de cinema perquè s'estrena a Sitges la pel·lícula El cadàver d'Anna Fritz.
La pel·lícula El cadàver d'Anna Fritz, protagonitzada per la mirabetana Alba Ribas, s'ha estrenat al Festival de Cine Fantàstic de Sitges. La producció, dirigida per Héctor Hernández Vicens, es podrà veure a les sales de cinema a partir del 30 d'octubre.
Fins aquí l'hora 14. Tornen les notícies a Ràdio Móra d'Ebre a les 7:50. A l'hora 25 amb Andreu Prunera. Ara continua la informació aquí a la cadena SER. Que tinguin una molt bona tarda. Són les 2.